Hola, Jordi Bianchotto.
Hola, bon dia.
Bon dia, què tal, Guillemil Kiwei?
Bon dia, què tal?
Una abraçada al Jordi Beltrany i una abraçada a l'Esteve Alinés, que estan malaltons, pobres. Sí, per tant, aquí una abraçada...
Però no junts.
No. Però revueltos.
Allí separats.
De seguida parlem de Metallica, però abans, deixeu-me destacar un parell de novetats de l'agenda musical de casa nostra. El primer, què? Que actuarà el proper dia 16 de març a la Sala Bikini.
Però com és que actua Bikini?
Perquè és en petit format. Com petits sí, formats, sales de petits formats.
Un escalfament de la gira més gran que vindrà després. Sí. Són cinc ciutats només a Europa.
Sí, i efectivament, una és, efectivament, Barcelona, Sala Bikini. I la segona, recordem que Kylie Minogue ha omplert el Palau Sant Jordi, crec que ha arribat a omplir.
Sí, l'últim cop no, eh? L'últim cop es va quedar a dos terços.
A dos terços, però vaja, per passar dos terços a passar al bikini és un canvi radical.
Bueno, és un altre concepte de la gira.
Ah, efectivament. Sí. I després hi haurà una banda britànica molt coneguda, que és Queen, que amb Adam Lambert com a cantant actuarà al Palau Sant Jordi el proper dia 10 de juny. Ja no és
Queen, és un laboratori, diguem-ne. Encara que se dedica a l'Adam Lambert, funciona millor que amb el Paul Rogers, que li portaven fa uns anys a l'altre cantant, el que era l'ex Bad Company, que és un senyor cantant, molt respectable, però en Queen era com un cos estrany allà ficat, no? I Adam Lambert és com una rèplica televisiva, no?, de manufacturada de Freddie Mercury, vocalment.
Teatralment funciona, jo crec. Sí. Jo els he vist i penso que funciona. Evidentment, vull dir, el purisme és com la religió i contra això no tens res a fer, vull dir, perquè se't deixa, no?, et posen allà davant la Bíblia, però, vaja, si vas sense massa prejudicis i a gaudir d'un bon espectacle... Ja et dic, jo crec que la part teatral seva és la que...
No, i de veure-ho, també, de veure-ho.
No, evidentment, però dic que la que molesta poder a la gent és aquesta cosa una mica excessiva, bueno... Però és ell, és així.
Val. Són les 11:23 minuts i jo ara volia posar una cosa que em vaig quedar molt flipant. Perquè a mi quan la gent em diu una cosa i no comentis, posa les auriculars, sisplau. Laura, he de dir que el Guillem va dir, per mi t'he de confessar que un dels millors discos de l'any 2016, sembla que 16-17, per mi és el de Sidoní. A mi aquest disc de Sidoní, el peor grupo del mundo, em sembla un disc gairebé perfecte.
Ja m'ho vas dir.
I tu vaig dir, em vas dir el Guille.
Sí, no, que em feia molta il·lusió perquè els feia una remescla. Sí.
I vaig pensar, fas una remescla i que no sabia res. I com que no avisa de les coses el Guille, resulta que ahir dic, hosti, estic esperant que el Guille a la reunió del programa i em diu el Xavi Pérez, diu, si ja l'ha tret. Dic, com que ja l'ha tret?
Sí, tant.
Però sí, tant. No en tenia ni idea.
Sí,
i resulta que Guille Milkiwe ha reversionat amb el Sidoní aquest peor grupo del mundo.
Sí.
Aquesta cançó que està molt bé. Mira com sona. Mira. Està molt bé, eh?
Sí, bueno, la cançó és molt rodoneta, tot i que té una estructura una mica estranya, però i aquest disc de Sidoní jo crec que una part, diguem-ne, del públic i de la crítica se'l va corregar una mica, i és el que els passa al Sidoní quan es posen a fer pop, no? Que quan es posen a fer pop se'ls acostuma, no?, se'ls acostumen a carregar més. Que quan tornen una mica la cosa aquella més de psicodèlia i més d'arrel dels seus inicis. Però jo sempre he pensat que bàsicament el que fan molt, molt, molt bé Sidoní són grans cançons pop.
Sí.
Cançons d'aquelles molt rodones i molt ben estructurades i molt perfectes.
Estan en aquest punt també d'allò de l'indie mainstream, no?, que se li diu, no?
Sí, segurament, total, perquè se'n parla molt d'això,
sí,
referent a aquest disc.
Entre el corrent comercial tal, i la cosa indie estan a mig camí, i això sempre genera també reaccions estranyes, més enllà de que facin molt bones cançons. També.
Per cert, sí, està a Spotify, sí, sí, aquesta cançó, eh? No, no...
Sí.
Spotify, sí, es pot trobar a Spotify. Sí, sí, sí. 4 minuts i 11:45. Ara.
Ara.
Aquesta nit Metallica ha fet les delícies dels seus fans més fidels en el concert que ha fet al Palau Sant Jordi, però la banda nord-americana no és l'única cita que tindran aquest any els fans del rock dur i del heavy. És que a l'agenda de concerts hi trobarem des de Guns N' Roses, Kiss, Ozzy Osbourne, Scorpions, Judas Priest o fins i tot Pearl Jam. És per això que avui podem parlar de Metallica, del heavy, dels concerts que esperen els fans d'aquest tipus de música. A veure, comencem pel concert. I va, està el Bienxo. Tot bé, el Jordi.
Doncs molt bé, la veritat. Jo sóc una mica escèptic, diguem-ne, amb l'estat de forma del grup, pel que fa a la composició de cançons, no?, i els discos, no?, perquè crec que fa molt de temps que intenta allò fer el disc de retorn a les arrels, el disc de Metallica genuí... Però després, més enllà de que l'últim sigui millor o pitjor, que l'últim és dels millors que han fet en els darrers 20 anys, també s'ha de dir, però més enllà d'això, el concert d'ahir va ser espectacular, i ells estaven en molt bona forma. Repertori també amb sorpreses, a l'escenari, evidentment, també és una frivolitat, això, però també era molt trencador, no?, i molt original.
Uh-huh. Era... No és cap frivolitat, vull dir que... Sí.
Vull dir que quan d'un concert acabes parlant de l'escenari vol dir que la música potser no...
No, home, vivim els temps que vivim, efectivament, i això també dominen.
Hi havies anat alguna vegada a algun concert de Metallica, tu, no, Jordi?
Sí, 5 o 6 vegades.
Carai! Sí. Tu hi havies anat alguna vegada a un concert? Sí, i què?
Dos vegades, diria.
Ets fan del gènere, tu, no?
No, ara en parlàvem aquí fora. No és dels meus grups preferits, vull dir, però hi ha una part de la cosa del hard rock setanter i després de l'evolució cap al heavy metal, i fins i tot coses de speed metal i coses així que sí que m'agraden. I aquest híbrid d'alguns grups entre el heavy i el punk que va sorgir... No, a partir dels anys 80 i després tota la fornada nòrdica, també
el nu-metal,
no tant, és que hi ha tot el que tira una mica cap a la cosa clàssica, cap a la construcció de cançons clàssiques m'agrada, i després hi ha una cosa que em fa molta gràcia també, que és tot el paper que va jugar el glam i la seva repercussió en la música, en el heavy i en el hard rock.
Motley Crue i...
Sí.
Va, tira. Bienxoto, a les noves generacions que hagin crescut escoltant el Despacito o veient Operación Triunfo, què és que explicarien que és Metallica?
Bé, a veure, la idea del que és el heavy metal, més o menys, jo crec que tothom la té en el cap, no? I en el cas de Metallica, jo crec que és un grup que va ser molt, molt revolucionari, perquè va agafar el heavy metal i li va treure d'una banda un cert efectisme d'èpica, de l'exhibicionisme dels solos de guitarra, el canto més agut que ningú, el va portar més al nivell terrestre, el va barrejar, en certa manera, amb una certa actitud punk, una mica, no? D'un nihilisme també, una cosa fosca, no? I van extremar molt la part instrumental, les veus també, més guturals, és un rock dur més de peus a la terra, diguem-ne, més enfront al heavy metal més fantasiós o més èpic escapista, no? D'Iron Maiden o de Judas Priest, de bandes més clàssiques del heavy metal, no? I a més a més, bueno, tenen molt bones cançons que han demostrat que van més enllà del públic del heavy metal, sobretot en àlbums com el Black Album, no? Que van fer el Nothing Else Matters i totes aquestes cançons que ja les van fer els Bisus, no? Que és potser la part menys genuïna de Metallica, segons com, eh? Uh-huh.
Però clau perquè Metallica siguin el que siguin. De fet, quan un grup, sigui del gènere que sigui, té una cançó que s'escapa i que va molt més enllà tant del gènere com del grup, com del que representa el grup, i que pugui haver-hi molta gent que la pugui cantar sense tan sols ni saber, no només del background, etc, sinó ni tan sols saber qui la canta, que de vegades passa... crec que és molt important perquè aquest grup realment pugui tenir la carrera que vol, perquè aquesta cançó ajuda que tot tiri endavant, no?
Sí.
I és un cas d'entre molts.
Però escolta, les entrades anaven... Pues que aquesta és una altra cosa. Les entrades als concerts, molts concerts d'aquests són foten castanya. 73 als 95 euros i fa gairebé un any, com ens deia Josep Martí aquest matí, que es van esgotar. Estem parlant de la banda... Ui, ara diré una paraula que no agradarà a ningú, que és la banda més comercial o la banda més popular, o què és? La banda què?
Del heavy metal, bé, amb permís d'ACDC, si és que els considerem heavies, no? Però vaja, sí, és així, no? Bé, a veure, Guns N' Roses fan l'estadi olímpic ara, eh? Però tampoc és que ben bé heavy metal, és que rock, és que aquí també hi ha
les fronteres. En contra total, sí, perquè a més, ACDC, per exemple, no?, que sempre han dit que es fan rock and roll i mai s'han ubicat dins l'etiqueta d'això.
Ja,
però, evidentment, a nivell estilístic,
clar,
evidentment que hi entra, no?
Sí. No s'ha dedicat feia 9 anys que no venia a Barcelona. Mm.
Josep Martí, que ha anat al concert del Tertulià del Monarrac U, ens ha fet una mica la crònica i ens ha dit que van centrar-se molt a la primera època i que l'ambient era molt trash. Aviam, no, com tothom no ha nascut ensenyat, i la música també és el cas de que tampoc hem nascut ensenyats, què era això de trash?
Sí, de fet és que no és trash, que això al principi va haver confusió, sinó thrash, perquè és amb TH, que és l'etiqueta que es correspon a aquest corrent del heavy metal extrem, no? Que va començar als anys 80 i Metallica va ser un dels grups iniciàtics, no? Amb aquestes guitarres molt distorsionades, el doble bombo a 1000 per hora, aquesta veu que tendeix amb la cosa més gutural més que als aguts. Mm. I bé, en els concerts d'aquesta gira Metallica fan bàsicament dos tipus de cançons, les del nou disc, que en fan unes quantes, i les molt antigues, les de 80 sobretot. Mm-hmm.
Si t'agrada molt aquest tipus de música, és una banda que has de veure com a mínim un cop a la vida?
Si t'agrada el thrash metal, evidentment, clar. Són la bíblia del thrash metal, Metallica. Mm-hmm. Clarament, home, n'hi ha altres bandes importants.
I és d'aquells que diuen, no, és que en directe milloren el que és el disc.
Sí, clarament, sí. Sí, jo crec que sí.
Una d'aquelles frases que durant els pas dels anys es va aguantant, i no sé si és veritat o no, i els que en sabeu de música potser ens ho podeu confirmar o desmentir, això de que les millors balades les fan els grups de heavy.
Exacte.
Això és veritat o no?
És un clàssic.
De fet, el concepte de balada, jo diria que és bastant heavy.
Hi ha un grup que es diu Extrem, que té aquella cançó que es diu More Than Words, que tinc la sensació que hi ha molta gent que només coneix d'Extrem la cançó More Than Words.
La meva àvia, me'n recordo molt, amb Scorpions.
Exacte.
Li agradava moltíssim.
Still Loving You. Allà va començar tot això.
Ho escoltava allà, ho escoltava... Sí, ho escoltava allà amb les seves coses. I amb Copla i tal, i es fotia això perquè eren cançons molt... Cap un dia...
I ara això, encara que
sigui... Va sentir un disc i va dir... Vull dir, no s'ho podia creure.
Encara que siguin correctes, segons com, però això era molt típic de les noies, dels 80, eh? A mi, a tu t'agrada el heavy? Bueno, les balades Scorpions, sí.
Bé, de fet, és un... d'una època. Home, ara que no es matin, però durant un temps, clar, sí, allò ha estat un... Bé, és igual, no ens ficarem en jardins. No ens ficarem en jardins, però...
Tot que ho diria. El concert s'engloba en el Worldwide Tour, la guia de presentació del disc, el seu primer disc d'estudis de fa 8 anys. És un bon disc, això, Bianchot, o no? Aquest és un bon disc o no?
Aquest quin és?
L'últim.
El de Metallica.
Sí.
A veure, dels tres últims és el millor, dels tres últims de Metallica, però és inferior als clàssics, podríem dir-ho així.
Ells estan bé, perquè tampoc són, diríem que ja no són uns jovencells.
Ells estan molt bé, sí. Tenen ara, no sé, van pel 57 o així, i no sé, això ho comentàvem també aquests dies, és un tipus de música molt complicat per afrontar quan et vas fent gran, jo crec, aquest heavy metal extrem, no? És físicament exigent, l'imaginari és molt fosc, sembla que estàs com emprenyat amb el món, i, home, jo no sé si ells estan gaire emprenyats amb el món, uns multimilionaris de 50 i tants anys que deuen estar una mica calmats, no? Respecte a com eren quan tenien 18.
Sí.
Però bé, continuen fent aquest paper i el fan amb molta...
I físicament és que encara que et moguis, físicament és molt més cansat de tocar que d'altres.
I la veu i tot.
Fas el doble de feina en la meitat de temps, no?
L'anècdota de la nit va ser quan van fer un homenatge al Peret tocant, i a la rumba catalana, versionant El Muerto Vivo. Van a fer aquestes coses. A Madrid, de fet, van versionar Obús i Barón Rojo, però clar, Obús i Barón Rojo diguem que eren pel mateix camí.
Sí.
La rumba catalana vol dir que la coneixien, esclar.
Sí. A Madrid van fer el Vamos Muy Bien, això d'Obús,
sí?
No? Que va fer molta gràcia a l'afició. Sí. Per això de Peret realment va ser totalment inesperat. I ho va cantar el Robert Trujillo, que és el baixista, que és californià, però d'arrels mexicanes, i ho va cantar ell.
Bueno. Per cert, a banda de Metallica, l'agenda de concerts de grups de heavy està molt farcida. Per exemple, el Rockfest, que es fa a Santa Coloma de Gramenet del 5 al 7 de juliol, per exemple, Kiss. Ozzy Osbourne. Priest. He de dir que la mitjana d'edat dels caps de cartell són gairebé 70 anys. Això vol dir que continua sent un reclam a dia d'avui, després de pas de dècades i dècades.
Sí, és un problema que hi ha en el món del heavy metal, eh? Que és un entorn, un star system que arrossega molt de públic, però tenen aquest problema, que els caps de cartell s'estan fent grans. Alguns d'ells estan anunciant gires de comiat, alguns es pengen una mica també, gires que duren 5 anys, no?, acomiadant-se. Judas Priest, Scorpions ho han fet, no? Mm. I és veritat, un festival com el Rockfest BCN, que es fa a Can Zamp, veus que cada any ells porten tot el millor que hi ha, realment, els grups més forts, i tots són gent que tenen de mitjana 60, a vegades 70, els més joves 50 i tants. És així.
Bueno, això vol dir que tot això, aquests concerts, vol dir que el heavy està en un estat de salut memorable, no?
Memorable, però també depenent d'aquests caps de cartell que en una dècada potser aniran desapareixent tots ja, no? Mm. Clar, aquest
és el problema. Ja, aquest és el problema, però és que no surten grups joves?
Sí que en surten. Molt, és que en surten. Evidentment que sí, o sigui, hi ha una escena underground, i de fet, jo sempre he opinat que el heavy, perquè a cada època, o sigui, si ara tinguéssim aquesta conversa fa 15 anys, estaríem parlant del mateix. Però en comptes de posar, hòstia, en un món de youtubers i de reggaeton, en comptes d'això, doncs estaríem dient, bueno, en un món de no sé què, no sé quants. És realment un gènere que roman no intocable, però vull dir que és absolutament fidel, que té un públic que va mort i fins al final dels seus dies amb això, i que es manté super, super, super fort i saludable. De fet, l'escena underground heavy sempre sí, està permanentment
allà. Sí, hi ha moltes
allà
tendències innovadores, el que passa que no es genera noms com per omplir grans espais.
I saps
no?
per què crec que és?
Mastodon, per no, exemple. Sí.
Jo penso que és per allò del vell rockisme que aquí, evidentment, estàs topant amb la santa... amb el sant grial, perquè clar, és que viuen no, dels grans pilars del gènere, i això ho arrastren, i sembla que allò sigui el tot, i que més enllà d'allò no pot haver-hi res millor. No? I bueno, és això en el pop, com que la gent no ho acostuma a ser tant, tot i que n'hi ha molt de rockista dins del pop o d'altres gèneres, clar, aquí estàs parlant de...
És que, de fet, això que estem dient ho podíem aplicar al rock en general, i també és una mica semblant, és a dir, els compren estadis qui són els mateixos ara que fa 20 anys, U2, Springsteen, Rolling Stones...
I de fet el pop és quasi el mateix. O sigui, tot això s'ha anat traspassant, i és una mena de metàstasi que va a tots els gèneres, perquè... No, dic el tema del rockisme, per mi ho és, perquè és terrible, és allò de dir... Perdona, he espantat, estava aquí concentrat. No, però és allò de dir... hòstia, és que la música... Entres a qualsevol vídeo de YouTube d'alguna cosa feta fa 10 anys, del gènere que sigui, sigui maquinorra, o sigui heavy metal, o sigui psicodèlia, i sempre trobaràs el tercer, quart comentari, és això sí que era bon... tecno, o això sí que era bon heavy, o això sí que era bona música.
La idealització del passat.
Clar, però és que això és un drama absolut, i és mentida, perquè...
Bueno, parlem d'un altre grup heavy que ve, que torna. Cinc anys després d'actuar en aquest escenari, que és l'Estadi Olímpic, actuaran el dia 1 de juliol, i ho faran amb els dos més carismàtics, amb Axl Rose i Slash, junts.
Sí.
Això és que...
És això, clar.
S'ha tornat a juntar.
Sí, després de molts anys de tensions amb els rotllos entre ells... Clar, s'ha de dir que, per exemple, Guns N' Roses van actuar al Pavelló Olímpic de Badalona fa una dècada, i quan no hi havia l'Slash, a les èpoques de separació. Ara tornen amb l'Slash i de Badalona passen a l'Estadi Olímpic. És el salt d'escala, no? La gent, l'afició, ho entén com el retorn de la formació més o menys autèntica, no? No és completa, falten algunes peces, però bé, Axl Rose, Slash, no? Són els dos pilars de la banda.
Mm-hmm. Després... Ves, sí, estan en forma, diríem que tu dius que estan en forma,
Bé, no, aquesta gira no els he pogut veure de moment, però vaja, ha de pintar bé, en principi.
Va. Aquest grup diríem que aquests que estem escoltant no és heavy. Podríem dir que són els Pearl Jam?
Pearl Jam, a veure, no és un grup heavy, però vaja, és un grup que podrien entrar en la conversa que estem tenint, perquè fan guitarres dures, té components de hard rock, no? Més de hard rock que de metal, podríem dir, no? I també és una banda molt important, és la banda després de Nirvana, més icònica de la generació grunge, dels 90, i fa molt de temps que no actua a Barcelona, des del 2006, 12 anys.
De seguidors mega ultrafidels...
Sí. De les cites, no, conec algú que hi va, alguns que hi van, i de les cites més esperades de la temporada. Sí.
De fet, jo sempre he pensat que el grunge i tot allò, una mica va anar a la contra durant un temps del heavy, precisament perquè en aquell moment en allò es va veure l'esperança, no? el retorn a les guitarres després d'una dècada que per molta gent va ser terrible, per molta gent, no? Que era els 80, i de cop van veure en allò, no?, la llum. I tot això jo crec que es va carregar una mica l'escena, no?
Perquè el heavy a finals dels 80 va arribar a aquest punt també d'allò del heavy de perruqueria, no?, que li deien, no?
Fan total, jo, ja saps.
Clar, i molt, molt mediatitzat.
Un dels meus grups preferits.
Una mica artificiós, i el grunge era el contrari.
La setmana passada, ja que estem en aquesta onda, la setmana passada els amics de Branca Studio, que és una botiga de Barcelona especialitzada en samarretes de heavy, de rock i tal, que ven moltíssim a tot el món, les fan superbé, és molt guai. Doncs ells ens assabentaven, i sobretot perquè ja n'havien parlat aquí alguna vegada de Turbo Negro, que Turbo Negro acaba de publicar el seu nou disc, finalment, després de rumors sostinguts des de fa 3 o 4 anys. És el seu desè disc, és tota una declaració d'intencions. El títol és Rock and Roll Machine, després de 20 anys convulsos, perquè sembla que ho deixaven, tornaven, ho deixaven. Han fet un disc extraordinari. Així és aquest híbrid que dèiem una mica entre hard rock, hi ha coses que clarament són hard rock, fins i tot t'apunta cap al metal en algun moment, i fins i tot al punk a d'altres. Turbo Negro són potser els màxims representants de la fornada aquesta heavy nòrdica dels 90. Uns altres representants d'això, a finals dels 90, són Hardcore Superstar, que fa pocs mesos presentaven el seu nou single en clau Super 80s Glam Metal. Com deies, efectivament, durant tots els 80 va arribar un punt que per molta gent era pràcticament insostenible. Com que ha passat el temps, i ja des de la distància, això, ja saps, a Noruega, a Suècia, s'ha fet molt bé, i allà sembla que poques vegades han tingut problema en acceptar, diguem-ne, el caràcter més lúdic, teatral, i gairebé, se'n diria...
Frívol?
Sí, poder sí, no? De tot plegat. Però Hardcore Superstar ho fan molt bé, sempre han fet grans cançons i grans discos, i vaja, tot apunta que el nou també ho serà. I uns altres suecs, en actiu des de fa més de 10 anys, són The Poodles, que aquests dies, Jordi, publiquen un extraordinari disc en clau heavy. Et proposo una secció, quan sigui, que la dediquem a versions en clau heavy de hits pop. The Poodles en fan algunes en el seu nou disc, entre d'altres, mira aquesta, que xula. De The Poodles és molt divertit, fan versions de tot tipus, des d'Elton John fins, per exemple, aquesta de Blondie. És molt xulo, de bo, que està molt ben fet, és molt divertit, i vaja, no, suposo que no té cap més altra pretensió que ser un disc per passar una bona estona, però està molt ben fet, i això és que a Suècia i a Noruega i a llocs d'aquests, és que ho fan molt bé.
Però toquen realment tots els pals del metal allà dalt.
Sí,
i tant. També,
total, i de fet, tot, perquè aquí de vegades hem fet alguna secció de cosa setantera i de hard rock actual, que sona totalment purista de mitjans dels 70, extraordinari, tot fet a Suècia.
No sé si has vist un mapa d'Europa que diu bandes de heavy metal per 1.000 habitants a cada país.
No.
I el país número 1 és Finlàndia, si no m'agrada.
Tenim més novetats de rock,
eh? M'ho crec. Sí. Mira, aquestes noies es diuen Bad Funks i són un autèntic huracà de hard rock. Es diu diuen Bad Funks. Ella és la Betsy Wright de X-Hex i la baterista Laura King. I vaja, han tret un disc super, super, super xulo de, perquè li agradi, diguem-ne, el hard rock, sí, amb arrel més setantera. El disc té una mica de tot, però hi abunda això. I una altra novetat en clau metal, en aquest cas, l'increïble nou disc de Turbo Wolf, el grup de Bristol, del que hem parlat alguna vegada, més d'una vegada en aquesta secció. El disc es dirà The Free Life i s'acaben de publicar dos singles. El disc, com deia, es publicarà el 9 de març, el disc de Turbo Wolf, i vaja, molt, molt, molt recomanable. Acabo de veure el mapa aquest de...
com ho diria? Bandes de heavy metal per un milió d'habitants.
Per un milió d'habitants, sí. Tot negre està a dalt, està als tres països de dalt, Escandinàvia, i tot blanc cap a l'est.
Finlàndia, Noruega...
Cap a l'oest i cap a baix. Bueno, de fet, Grècia...
Grècia
no?
També,
Sí, Grècia també. Vaja, en fi.
Què més?
Ens calmeu una mica, no?
Val, que ja sí, toca. Només calmades, sí? Vinga.
Mira, aquest és un músic de Detroit que es diu Diego García, i escolteu-lo, sisplau. Es diu Don't Go, recordem, és Diego García, un músic de Detroit. Jo, que l'he escoltat bastant, és el millor que li he sentit mai, n'estic completament enganxat. És un músic que és força mimat per la crítica, però que ha patit aquest síndrome del hype etern. Saps allò? No, que sempre... No, tothom sembla que serà i no acaba de ser mai, diguem-ne, no acaba de ser mai, diguem-ne, pel gran públic, segurament. Però vaja, és un músic que diu... Jo li he llegit alguna entrevista i diu... No, les meves dues principals influències són Leonard Cohen i la primera època de Julio Iglesias. I ja només per això, diguem-ne, ja té punts per
si... Nacho de Sanabuja estaria d'acord.
Doncs amb criteri. Home, jo també, sí. Escolta, i nou single dels anglesos Bad Sounds. És un grup que he seguit des de fa com un parell d'anys, que han anat publicant singles i EPs extraordinaris, Són com una mena de barreja entre el primer Beck, també una mica de So Manchester, Britpop, però sembla que formen part com d'una escena que fa com dos o tres anys que es vol crear a Anglaterra, com d'una mena de New Wave of Britpop o alguna així, que no acaba de forjar-se.
Com es diu?
Però el grup es diu Bad Sounds, i bueno, és que jo crec que ho fan molt bé. Mira, un altre.
Ai, és Bad Sounds, això, es diu,
Sí.
Això són Bad Sounds.
Bad Sounds, sí, efectivament. I oi que sí, que sona una mica això, entre Beck, però també coses del So Manchester, una mica... Però vaja...
Molt britànic, també.
Sí, molt britànic, però aquesta cosa tan britànica sembla que m'està intentant fotre allà, però no acaba de sortir. Aquest també és londinenc, i mireu quina cosa més xula acaba de fer. Aquest és són els undiguins, és Key Whiff, que és un grup així com de big beat i de cosa electrònica, molta remescla i tal, i a cada disc ho tornen a girar, i ara acaben de fer aquest vell hit de country de Tanya Tucker, faran un disc com de country big beat.
No sé,
sí. I, bueno, és que ho fan molt bé, és Key Whiff.